Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Som en jornada de dilluns, dia 10 del mes de març de 2025. La tamborinada, la llevantada, la jana ja ha passat i ara comença una setmana on la inestabilitat també hi serà present. En pararem a la recta final d'aquest informatiu, com sempre, amb el que en entén de la matèria, que és en Marc Rodero. Abans, però, el Jordi Garell ens haurà parlat de la crònica dels esports, amb una de freda i una de calenta per al Club d'Esports Vendrell d'Hoquei de Montpatins. La Marga Márquez és a les vies de so i és la redacció completa del Vendrell Comunicació i també davant dels micròfons que us parla ja molt de gust Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius, un minut per repassar els fets més destacats.
Sumari de titulars.
Avui començarem el nostre informatiu parlant del caos ferroviari que pateix Catalunya i en especial els usuaris de les línies que connecten amb les destinacions del sud de Barcelona, que obliga la Generalitat, Renfe i Adif a actuar. D'aquest fet en parlem avui, un dia que s'haurà de fer ressò també dels actes a l'entorn del Dia Internacional de la Dona. Magda Gual Lleó és la guanyadora del Premi Tresina Martorell. Haurem de parlar també dels actes del 8M Dia Internacional de les Dones. La gran novetat d'enguany està la lectura del manifest a càrrec per primer cop de la guanyadora del Premi Tresina Martorell. Ho va fer dissabte. També haurem de parlar d'un nom propi, el de l'Olga Tareva, que va ser una destacada militant socialista soviètica que, com tantes altres dissidents de l'estalinisme, va haver de marxar de Rússia. D'aquest fet també en parlem en detall en aquest informatiu, que a més ens serveix per parlar del Fòrum República de les Capitals del Penedès, de l'Escola de Música Pau Casals, que tenca aquest diumenge la seva setmana musical amb una trobada de vent, i també de fotografia i natura, tot plegat amb la crònica de l'esport i alhora també la del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del caos ferroviari que pateix Catalunya i en especial els usuaris de les línies que connecten amb les destinacions del sud de Barcelona com el Vendrell o Sant Vicenç, que obliga la Generalitat, Renfe i Adif a actuar. D'entrada es contracta més personal per garantir que les obres estiguin ben fetes i que s'atén ràpidament als afectats.
La Generalitat, Renfe i el gestor d'infraestructures ferroviàries, Adif, han acordat diverses mesures per intentar fer front al caos ferroviari que pateix des de fa anys Catalunya, amb episodis molt greus com els de la setmana passada. En una reunió d'urgència celebrada aquest dissabte a l'estació de Sants, es van acordar diverses mesures.
Com podem atendre aquestes incidències que es vagin produint per aquestes obres de la millor manera, amb la màxima celeritat i una atenció a l'usuari exquisita? Perquè hem de recordar, i així ho he fet, que els usuaris porten molts anys patint un servei deficient de Rodalies. I per tant, en aquests moments, qualsevol incidència que es produeixi ha de tenir una atenció exquisita, com dic, a l'usuari.
L'objectiu és que les obres s'enllesteixin amb totes les garanties i, per altra banda, que els usuaris afectats per problemes a la xarxa ferroviària tinguin tota la informació de manera immediata.
Dotar dels recursos humans a DIF necessaris perquè aquestes revisions de vies siguin efectives i també dotar a Renfe, en aquest cas, en dos àmbits, en la millora d'informació d'informadors i atenció a la ciutadania i també en dos centres, el d'operacions i atenció a la ciutadania, que en aquests moments estan infradotats i per tant els hem de posar a punt, com us dic, perquè des del moment que es detecta una incidència fins al moment que es dona resposta sigui el menor possible.
La consellera reconeix que l'estat de la xarxa ferroviària és molt deficitari, molt pitjor del que es podia imaginar i que les solucions han de ser immediates.
Gràcies, Llorenç, per aquesta crònica. Parlar encara d'incidències a Rodalies, perquè aquest matí hi ha hagut un ensurt a l'estació del Clot Aragó. Una dona de 77 anys ha caigut a les vies degut a l'apagada que ha deixat completament a fosques aquesta estació. És una més que se suma a la llista incomptable d'incidències de Rodalies Renfe. Parlem d'altres qüestions. Parlem d'un nom propi, de Magda Gual, que és la guanyadora del 13è Premi Tresina Martorell. L'acte de lliurament del guardó es va fer divendres en el marc del 8 de març i es va comptar amb la presència de les 6 candidates a rebre el premi. Magda Gual, destacat sobretot al tennis femení, amb què ha guanyat nombrosos tornejos tant nacionals com internacionals. Fem una pausa i en parlem.
Per
Primera vegada, la guanyadora del Premi Tresina Martorell no es desvetllava fins al mateix moment de lliurar el guardó en l'acte celebrat al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell. Magda Gual i Lleó, nascuda al Vendrell el 1962, ha dedicat tota la vida a jugar al tennis, tot i que sempre com a hobby, i compaginant-ho amb la seva feina a la banca i amb la família. Entrenada des de ben jove pel vendrellenc Jan Guixens, va ser a partir dels 35 anys quan més va començar a destacar en la pràctica d'aquest esport. Ha guanyat nombrosos campionats nacionals i estatals, tant individuals com de dobles. Ha representat Espanya en 13 campionats mundials per equips i ha format part de l'equip sènior del Reial Club Tenis Barcelona en 1899, guanyant medalles en el Campionat Europeu de Clubs. La seva altra passió és la cultura. És vicepresidenta de l'Associació Musical Pau Casals i el 2023 va ser portant d'honor de Santana per la Festa Major.
És per mi un honor rebre aquest guardó, tenint en compte tot el que significa i veient la categoria de les premiades anteriorment. En segon lloc, vull felicitar les altres dones nominades perquè segur que també ho són mereixedores. I per últim, voldria fer un reconeixement a totes les dones que, en l'anonimat, treballen incansablement per fer un bon món, un bon millor. Moltes gràcies.
Totes les trajectòries i cada persona evidentment dedica la seva vida a allò que considera que l'omple primer i que pot ajudar i aportar a la societat. Però en el cas d'algunes professions o dedicacions, com pot ser l'esport, és molt important la visibilització que podem fer en favor de les dones. Pensem que hi ha espais que estan molt masculinitzats. Crec que és un bon motiu que aquest tercer, doncs, el guardador dels premis de cinema, que doncs, és una marca, un esportista, com a clienta, per escoltar, però perquè l'esport no pot ser un espai tancat a pau.
Les dones candidates a rebre el Premi Tresina Martorell arriben de propostes fetes per la ciutadania, però la decisió final la pren una comissió formada també per dones. Les altres cinc candidates a rebre el guardó aquest 2025 han estat Manuela Carvajal Pareja, fundadora de l'Associació Cultural Andalusia Extremadura i de l'Hermandat de Nuestro Padre Jesús de las Penas i Nuestra Señora del Consuelo del Vendrell. Maria Glòria Ponce de León Figueres, per haver destacat en l'àmbit de la docència i en el compromís amb les tradicions del Vendrell. Pilar Gené Abelló, mestra, coordinadora del primer SIAT del Vendrell i impulsora del grup feminista Rosa dels Vents. Rosa Maria Esteban Socias, mestra compromesa i fundadora de l'ESBAR. I Teresa Figuerola Mañosa, fundadora de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran i impulsora del torneig Andreu Santacana d'hoquei.
Les candidates tenen totes elles una cosa en comú, el temps. El temps per gestionar la formació, les cures, la seva professió, les tasques de treball, l'educació. El compromís que tenim des de l'Ajuntament per la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones. I ho fem d'una forma convençuda des de la prevenció i des de l'acció. Des de la prevenció mitjançant la sensibilització i l'educació. I des de l'acció amb el treball diari i constant per tal de fer del Vendrell un municipi molt més feminista, molt més just i molt més progressista.
A l'acte hi ha assistit també la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes del Penedès.
Reconèixer les aportacions de les dones, el seu paper en la societat i recuperar la ideologia femenina, i que això és imprescindible per transformar imaginaris culturals i avançar en una societat on les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats. La Generalitat de Catalunya també treballa en aquest sentit i a través de l'Institut Català de la Dona impulsa una línia d'actuació sobre la ideologia feminista, que és la recuperació de la memòria històrica de les dones i els feminismes, i que promou l'estudi, reconeixement i visibilització de les aportacions, coneixements i pràctiques de les dones, així com de les seves realitats, perspectives i experiències ocultes al llarg de la història.
Durant l'acte també es va tenir un record per la mestra vendrellenca Paquita Jordà, que va perdre la vida el passat dimarts. Malgrat la pluja i la previsió de mal temps, el Vendrell ha tornat a celebrar aquest 8è mal Dia Internacional de les Dones. La gran novetat d'enguany ha estat la lectura del manifest a càrrec per primer cop de la guanyadora del Premi Tresina Martorell. A causa de la meteorologia s'ha ajornat per més endavant la trobada de gegantes i la caminada organitzada pel grup de dones Almanar.
Aquest nou masclisme té un impacte especialment perniciós entre la gent jove, que necessita més que mai espais d'empoderament i resistència feminista.
Contundent i a la White. D'aquesta manera, Magda Gual llegia la declaració institucional del Dia Internacional de les Dones, amb un discurs que alertava dels perills que el masclisme revifi amb força entre els més joves, mitjançant especialment les noves tecnologies i xarxes socials. Un manifest traslladat finalment sota cobert al Centre Cívic l'Estació, que esdevenia l'acte central del programa d'activitats organitzades per al 8 de març. Un seguit de propostes que incluïen una classe gratuïta de Zumba, amb una samarreta lila obsequi de l'Ajuntament, a joc amb l'efemèride, i la inauguració tot seguit de la pancarta La força del feminisme al Vendrell, que lluirà durant tot l'any en un dels indrets més transitats de la vila. Ja al vespre i després una xerrada sobre l'evolució de les dones en termes d'igualtat a càrrec dels Escoles Bressol al Portal del Pardo, era el torn del teatre humorístic i reivindicatiu de Maria Juan. Una obra trencadora a càrrec d'una actriu amb vincles vendrellencs i que amb la seva característica ironia punyent encetava l'espectacle tot esfondrant prejudicis i llegendes.
A tope. Anem a trencar tòpics. Jo no penso que tots els catalans sou aixutets, sequets com la moixama, cap a dins. I vosaltres no penseu que tots els valencians som fatxers i parlem en castellà.
L'actriu valenciana es ficava el públic a la butxaca des del primer instant, amb un estil directe, desvergonyit i força polític en el sentit més etimològic del mot. Una representació que tancava a causa de l'ajornament de la caminada diumenge pel temps, uns actes del 8M on la diversitat i la pluralitat de propostes han vestit una reivindicació sentida i del tot imprescindible.
Olga Tareva va ser una destacada militant socialista soviètica que, com tantes altres dissidents de l'estalinisme, va haver de marxar de Rússia. Està enterrada al Vendrell, perquè també va ser la dona de l'Andreu Nin. Molts pocs saben qui va ser, per això el PSC ha reivindicat la seva memòria amb motiu del 8M.
El PSC del Vendrell ha celebrat el Dia Internacional de les Dones reivindicant la lluita d'Olga Tareva, militant socialista enterrada al Vendrell, que també va ser dona d'Andreu Nin. Tareva, com Nin, va patir la repressió estalinista i durant tota la vida va defensar la lluita obrera. Poca gent al Vendrell coneix la seva trajectòria vital, que la va portar a Nova York fugint de la dictadura comunista sense abandonar mai els seus ideals.
Olga Tareva, quan van proposar una sèrie de noms per dedicar aquest Dia de la Dona especialment, algú deia, i qui era la Olga Tareva, no? Bueno, aquest ja era un motiu per dir hem de dedicar el dia a Olga Tareva perquè hem de difondre i hem d'explicar qui era Olga Tareva o qui va ser Olga Tareva. I a més, algú va contestar era la viuda de l'Andreu Nin o la dona de l'Andreu Nin, i nosaltres volem reivindicar que no només era la dona de l'Andreu Nin, que ja és important, no només era la vídua de l'Andreu Nin, que ja és important, sinó que per si mateixa, com moltes dones al món, doncs per si mateixes són meritòries o són mereixedores d'un homenatge que els socialistes volem donar.
L'acte va consistir en la lectura d'una biografia d'Olga Tareva que es va fer al local de la baixada de Sant Miquel a causa del mal temps.
I ara parlem de política. Amb el nom de Fòrum Republicà de les Capitals del Penedès, els grups municipals d'Esquerra Republicana del Vendrell, Vilafranca, Vilanova i Igualada han estrenat un espai de trobada i intercanvi d'idees mitjançant el qual volen fixar el rumb a seguir en diferents àmbits que afecten els ciutadans del territori.
Alfons González, Olga Arnau, Enric Conell i Pere Sàbat, els quatre portaveus d'Esquerra a les capitals de la vegueria, han celebrat aquest divendres al Vendrell la primera reunió d'un fòrum que ha de servir per definir i impulsar diferents accions compartides i coordinades entre els quatre municipis.
És un espai de treball conjunt que intentarà pensar essencialment en solucionar els problemes de la gent des d'una perspectiva municipal, defensant els interessos dels nostres municipis i alhora projectant aquesta imatge conjunta, aquesta força conjunta d'Esquerra Republicana com a força alternativa en el nostre territori.
Això és el que des d'Esquerra Republicana en els diferents grups municipals volem aportar a la ciutadania del Penedès per enfortir el territori, per donar una esperança i un objectiu de millora de les nostres comarques i, per tant, d'oferir una alternativa possible, progressista i ambiciosa a nivell territorial.
Àmbits com els de la salut, l'habitatge, la seguretat o la mobilitat es troben entre els que els republicans creuen que cal encarar amb més celeritat.
I ara posem l'apunt musical en aquest informatiu perquè l'Escola de Música Pau Casals ha tancat aquest diumenge la seva setmana musical i ho ha fet amb una trobada de vent en la qual hi han pres part fins a 9 centres del Penedès. L'edifici del Tabaris de Coma-riu ha acollit un esdeveniment que ha finalitzat amb un doble concert dels prop de 200 alumnes que s'hi han aplegat.
Després d'un matí d'intens treball, tots els alumnes aplegats al Tabaris han pogut mostrar-ne el resultat amb un concert que s'ha fet en dues sessions i que tenia com a base les cançons dels grups de rock català. A més de l'Escola de Música Pau Casals, del Vendrell, la trobada ha comptat amb la participació de les escoles de música de l'Alt Penedès, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia, Dolors Calvet de Vilafranca, Cal Maristany i Hostalets de Pierola, Mestre Montserrat de Vilanova, Maria Escolà i Cases de Piera i Montserrat Almirall de Sitges.
Tenim sobre l'escenari 200 alumnes d'instruments de vent, ens acompanyen dos bateries per portar el ritme, però tenim 200 alumnes d'instruments de vent, de 9 escoles, i doncs, hem estat tot el matí, des de les 9 del matí, assajant 5 temes del rock català, de diferents grups una mica més antics i una mica més recents, amb temes que són hits d'aquest gènere musical, i ara doncs, oferim dos petits concerts amb aquest treball que hem fet durant el matí, a dos torns perquè pugui entrar tot el públic, doncs, perquè ningú es quede sense veure el resultat del treball.
Les peces que s'han adaptat a aquest format i que els estudiants han interpretat de forma encertada han estat Bon dia dels Pets, Boig per tu de Sau, Llença't de Lax en Busto, Volcans de Búhos i Tobogán de Zo. Tots ells han pogut gaudir d'un matí en el qual el treball s'ha barrejat amb l'experiència de poder fer una actuació amb un gran conjunt.
Pues vaig a fer la juntada de vent amb diverses escoles de Catalunya. Estic fent algunes cançons catalanes, tradicionals. Pues tocar coses difícils i que després em surtin bé.
Doncs fer un concert perquè doncs fa uns dies ens vendran les partitures i vinc aquí a fer un concert i a tocar la trompa.
Jo vinc a tocar a la trobada de vent. Bueno, tocar la trompa i estar amb els meus amics.
L'Associació Catalana d'Escoles de Música, la SEM, organitza anualment aquestes trobades d'instruments que es reparteixen al llarg del territori. La del Vendrell ha servit per culminar 7 dies d'intensa activitat en els quals s'han dut a terme nombrosos actes vinculats a la Setmana Musical.
Força gent ha pres part aquest diumenge de les classes magistrals de fotografia de natura que ha impartit Raimon Santa Catalina, un expert d'aquesta disciplina. La fotografia és una eina molt útil per divulgar el respecte a la natura i per això el grup ecologista del Vendrell ha organitzat aquesta activitat.
Raimon Santa Catalina ha ofert una classe magistral de fotografia de natura aquest diumenge al local de l'Arcada. L'acte és una iniciativa del grup ecologista del Vendrell. Cada tipus de fotografia de natura demana una tècnica específica.
Hi ha algunes disciplines, com pot ser la fotografia de paisatge, la de fauna, la fotografia macro o macrofotografia. Cada disciplina necessita una tècnica i unes eines per poder fer la fotografia. Fotografia de paisatge, pues, sortir, mirar la llum, s'utilitzen filtres fotogràfics per poder allargar les exposicions fotogràfiques. En fauna, pues, treballar objectius grans per poder estar a una distància de la fauna i no molestar-la. Fotografia macro, pues, és una fotografia que la podem fer al costat de casa, vale? I el que són és buscar els petits detalls de la natura. Llavors, pues, flors, libèl·lules, papallones. Llavors, vull dir, cada situació té el seu material i la seva tècnica per poder fer la fotografia correcta.
Santa Catalina explica que les madrigueres són un bon escenari pels fotògrafs.
Aquí teniu les madrigueres, vull dir que ens podem fer fotografia d'aus, fotografia macro, perquè també hi ha alguna de flora. Vull dir, teniu un espai, jo crec que les madrigueres és un espai molt interessant per poder fer fotografia de fauna o d'aus.
Per fer bones fotografies, el més important no són les càmeres.
el que és fotografia de fauna és una disciplina que necessita de paciència. Paciència i una mica més de força física, clar. Amb el temps, quan vas carregant-te de material, pues, clar, també portes molt de pes a sobre.
El grup ecologista ho tenen clar. Cal gaudir de les madrigueres.
Doncs nosaltres sempre diem que les madrigueres són com un tresor, són com un relicte de biodiversitat que tenim i que engloben una gran diversitat d'ecosistemes. Per tant, hi ha una gran diversitat de fauna. I a més, com que té aquest plus de que es troba a la platja, doncs hi ha molta fauna com ocells, que sempre són molt interessants de fotografia.
La fotografia és una eina molt útil per divulgar el respecte a la natura.
Els esports amb Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb doble cita del Club d'Esports Vendrell aquest cap de setmana. Primer dissabte a Mataró, els jugadors de Toni Porta, que perdien per 6-2 en un partit on anaven de menys a més, després d'una primera part on els locals van ser superiors, però on només marxaven amb 2-0 al descans. Això doncs va donar vida als rojinegres, que a la segona part van reaccionar, però finalment el Mataró, que es tornava a escapar en el marcador i finalment s'acabava consumant la derrota, mentre que en canvi diumenge els vendrellencs que guanyaven per 5-3 al Dominicos en un partit que bé, doncs la major part d'aquest doncs va ser un partit força ensupit, amb un empat a un que semblava que doncs ja no es mouria, que és el resultat amb què es marxava el descans, i a la segona part, però ja cap al tram final, el partit que embogia, i sobretot doncs amb un últim minut de dir que doncs això, bogeria, surrealisme, amb un Vendrell que estava amb 3 jugadors exclosos amb targeta blava, que semblava que doncs ja tenia el partit perdut, i en inferioritat numèrica aconseguia donar la volta fins al 5-3 final. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, com deia, doncs un cap de setmana de contrastos, no? El dissabte, amb un partit que doncs ja es presentava complicat i que finalment doncs va acabar amb derrota, i diumenge que ve, doncs, evidentment, doncs, també amb el desgast del dia anterior, doncs, també va ser complicat, però que al final es va poder tirar endavant.
Sí, cap de setmana intens. La veritat és que Mataró sabíem que seria una pista complicada. No vam sortir el prou bé que requeria el partit. Al minut 2 ens vam trobar l'1-0. Es va costar, ells van apretar molt i vam patir. Vam arribar 2-0 a mitja part. I a la segona es va invertir, crec, la situació i vam estar bé. Vam ser superiors en moltes fases al Mataró. Bueno, ens vam posar 3-2, teníem el partit ben en bona situació, però bueno, al final una jugada controvertida, on reclamem la blava del Lluís Ferrer per una falta que provoca el 4-2 del Mataró, i allà amb protestes ens treuen una altra blava i aquí un partit es trenca, i malauradament al final ja no estem els centrats que hem d'estar i ens acaben fent 3 gols seguits que acaben amb el 6-2.
De fet, és una situació que es va repetir diumenge, no? Que va fer la sensació que els jugadors doncs, ja porten com un desgast acumulat amb l'arbitratge i al final doncs, sembla que va explotar una mica doncs, en aquests dos partits justament quan semblava que els dos s'escapaven, no?
Sí, hem tingut arbitratges que totes vegades jugades controvertides sembla que no es cauen a favor, però al final l'arbitratge no el podem controlar i crec que ens hem de centrar més en el joc i no entrant en tot això perquè no ens aporta res. I passa quan estàs allà amb les revolucions a 200 costa i la veritat és que aquests dos partits el diumenge no ens va costar la derrota perquè al final hi va un miracle a l'últim minut, però realment són decisions que a vegades penso que es podrien estalviar i bueno, que al final ens estan perjudicant en alguns moments. Però bueno, no ho podem controlar, insisteixo, llavors nosaltres ens hem de centrar en el joc.
Diumenge, això sí, doncs aquest últim minut demostra també una mica, una vegada més doncs la capacitat mental d'aquest equip, no? Perquè és un partit que això doncs s'havia complicat, no? Amb 3 jugadors exclosos, que doncs s'havien perdut una mica els papers, un Dominicos que semblava que amb la seguretat doncs havia de matar el partit, i en canvi l'equip que va tenir la sang freda per acabar doncs donant la volta de manera increïble, no?
Sí, el partit de diumenge era un partit complicat de jugar perquè veníem de jugar poques hores abans de Mataró. Amb el Dominicos, en canvi, se li va ajornar el partit de dissabte i arribaven més frescos. I al final, sí, l'1-1 va ser un partit així una mica trebat, ells anaven molt al passiu, però al final quan es posen 2-3 amb superioritat, nosaltres amb 3 blaves, semblava que el partit estava perdut. De fet, això ho veiem pràcticament tots. I, bueno, la grandesa això de l'esport, que al final, coses que no t'esperes. Jo fa molts anys que estic a l'hoquei i no havia vist una situació així. Faltant un minut, perdent 2-3, i amb un jugador menys guanya 5-3, és inexplicable completament. Però, bueno, el Dominico és un equip que està a la zona d'ascens, tenint un molt bon equip, i la veritat és que quan vas en dinàmica negativa, aquestes coses et passen i així va passar.
Ara, doncs, aquesta setmana descansareu, després d'haver avançat aquest partit contra el Dominicos, per tant, tindrem una setmana més per preparar el pròxim partit de l'Espanyol i, per tant, bé, doncs, dues setmanes d'entrenaments per intentar, doncs, seguir polint coses i intentar, doncs, afrontar de la millor manera possible, doncs, aquest tram final, no?
Sí, ara ens venen dos partits seguits a fora, ens anirà bé a descansar aquesta setmana, portem, la veritat és que molta càrrega, i nosaltres anirem partit a partit, lluitarem fins al final. Com hem vist el cap de setmana, mai es pot donar res per perdut, i al final, si els altres, els de davant, no fallen, doncs els felicitarem, i si fallen, nosaltres intentarem fer la feina per estar allà. Llavors, així ho farem, dues setmanes preparar el partit de l'Espanyol, i bueno, descansem aquest al cap de setmana, i així més força pel cap de setmana següent.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui, moltes gràcies, i que vagin bé aquestes setmanes.
Perfecte, moltes gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 6-2 a Mataró i també la victòria per 5-3 contra el Dominicos. I ara, com ja, aquest cap de setmana, doncs, no hi ha lliga, després d'avançar aquest partit contra el Dominicos, i per tant la propera cita serà en principi el dissabte 23 de març a les 8 del vespre a la pista de l'Espanyol.
Temps amb Marc Rodero.
I bé, arriba l'hora de fer repàs a la crònica del temps d'una jornada marcada per la bonança, entre cometes, perquè hem vist fins i tot quatre gotes aquest matí, després d'un cap de setmana marcat pel pas d'aquesta borrasca, la Jana, que ha portat aquesta llevantada i que ha deixat precipitacions intenses a diversos indrets de Catalunya. Estem pendents, com dèiem, d'aquesta crònica del temps amb en Marc Rodero. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
La Jana ja és història i a partir d'ara què?
Doncs variabilitat, un temps pràcticament de primavera. Ens ha deixat un rèdit important de precipitació, fins i tot. Vam veure com baixava de forma tímida, això sí, la riera de la Bisbal, però en definitiva era un símptoma de les precipitacions que van caure cap a l'interior, que van rondar entre els 20 i els 35 litres d'aigua per metre quadrat. Ara deixem aquest període de precipitacions quantioses i continuades i entrem en una dinàmica d'anar passant sistemes frontals, faran que el temps es mantingui variable, però amb més precipitació cap a l'interior. La costa quedarem una miqueta al marge. Avui tenim aquesta variabilitat, amb aquest cel variable. Es poden desenvolupar alguns ruixats, però bàsicament quedarien circumscrits cap a l'àrea de muntanya, bàsicament cap a l'àrea del Montmell, tot i no descartar que puntualment puguin acostar-se a la plana interior i també a la mateixa línia de la costa. Avui temperatures sense canvis. Per demà repetirem la mateixa llei de temps. Molta variabilitat, molts núvols, fins i tot sí que demà podíem tindre alguns plugims, algunes gotes, poca cosa al conjunt, sempre cap a l'interior, puntualment a tocar de la costa, però demà tindrem aquesta variabilitat perquè s'acosta un nou sistema frontal. Les temperatures recularien una mica respecte a les d'avui i quedarien una miqueta més baixes. La situació marítima, amb visos d'anar-se tranquil·litzant, tot i així encara amb restes de mar de fons.
Doncs res, Marc, anirem analitzant conforme avança i aquesta setmana cap on va tot plegat d'aquest temps de març. Gràcies, com sempre, per haver-nos atès. Que tinguis molt bona tarda.
Bona tarda, fins demà.
Doncs d'aquesta manera acabem aquesta edició de les notícies. Ho fem, com sempre, emplaçant-vos a continuar informats a través de xarxes socials, bé a través de la nostra pàgina web o de les notícies de la televisió local. Per haver-nos res més, que tinguin molt bona tarda.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia.